arribat a les 9, repassam ara les qüestions més destacades d'aquest matí de divendres. Avui s'han de conèixer els detalls de la nova proposta del govern espanyol per remodelar el sistema de finançament autonòmic. Aquest pla neix de l'acord de l'executiu amb Esquerra Republicana i ahir ja se'n varen conèixer alguns detalls. Segons el Partit Català, el nou sistema respectarà el principi d'ordinalitat. Qui més aporta a la Caixa Comuna, més rebrà.
En una entrevista fa uns minuts a l'informatiu matí, el catedràtic d'Economia a la Universitat Pompeu Fabra i expert en finançament autonòmic pronostica que l'economia de les Balears se'n podria veure beneficiada.
Minoristes, nosaltres en tenim relativament més que la mitja de l'Estat i el que és la renta, afortunadament encara, a nivell global, sempre estem parlant, tenim un nivell de capacitat fiscal superior a la mitjana. Per tant, les dues coses beneficiaran i efectes polítics no es trenca res que pugui, d'alguna manera, malmetre els principis que se'n deien que eren sagrats.
Era Guillem López, Cases Noves, expert en finançament autonòmic. I Salut reforçarà a més llits la majoria dels hospitals de les Illes pel col·lapse en les urgències per mort de l'increment de casos de malalties respiratòries. Començarà amb l'Hospital de Son Espases, amb 58 llits extres i amb Son Llàtzer en 14.
També reforçarà Camp Misses a Eivissa i està previst que dilluns que ve s'activin una trentena de llits nous a l'Hospital Verge de la Salut de Palma. Uns reforços que arriben just quan comença a baixar lleugerament la incidència de grip. Rocío Amézaga es la subdirectora d'Hospitals del Servei de Salut.
Ahora, de hecho, la tasa de gripe ha empezado a disminuir, aunque ha aumentado en mayores de 60 años. Este dato es importante porque significa que la presión en las urgencias va a seguir creciendo ahora y en los próximos días. Por ese motivo se han habilitado más camas.
El sindicat SATSE pensa que aquesta actuació arriba tard. Asseguren que la situació d'enguany és pitjor que la d'altres hiverns.
I la Fundació Rana de Prevenció del Maltractament i l'Abús Sexual Infantil i Adolescent celebra l'acord històric entre l'Església i l'Estat per reparar les víctimes que han patit pederàstia per part de religiosos i capellans.
Això sí, la psicòloga de l'entitat, Camila Canales, ha dit en declaracions a l'informatiu Vespre que arriba tard i que encara queden passes per fer perquè la societat pugui rompre tots els silencis.
Todavía nos queda un poco como sociedad poder poner mucho más el foco, ¿no?, en el abuso sexual infantil y adolescente para romper un poco más ese silencio, ¿no?, que todavía se considera, ¿no?, o que está, digamos, como ensombrecido por ese tabú.
I l'Audiència Provincial reobri el procés per la contractació a Eivissa de la campanya turística La Vida Aislados l'any 2020 durant la pandèmia.
Ha estimat els recursos presentats pel PSOE i l'exinterventora del Consell. Els socialistes demanen la dimissió del president de la institució, Vicent Marí, mentre que pel Consell l'Audiència avala el procediment d'emergència utilitzat en la tramitació i l'adjudicació d'aquest vídeo promocional. Elena López és la portaveu socialista i Mariano Joan, vicepresident del Consell.
La màxima institució d'Eivissa no pot estar presidida per una persona que haurà de seure en el banc dels acusats en un judici per presumptes delictes de corrupció y coaccions a la interventora.
Se inventaron un supuesto caso de corrupción, un supuesto escándalo, utilizando una oficina administrativa que creó el govern balear de Francina Armengol para atacar a Vicent Marí.
I un apunt més de l'exterior. Els 5 presos alliberats ahir per Veneçuela ja volen cap a Espanya. Està previst que arribin avui migdia.
Formen part del grup de captius de diferents nacionalitats que han exercerat les autoritats del país caribeny, entre els quals destaca l'excandidat a la presidència, Enrique Márquez.
Són ara les 9 i 4 minuts. Comença el programa El Dia. Passeu un bon cap de setmana.
Més informació a ib3notícies.com.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. El Dia, amb Marta Grau.
Bon dia i benvinguts al dia. Són les 9 i 5 minuts. Començam aquest divendres i, com sempre, ho fem ben pendents del temps. L'Agència Estatal de Meteorologia, l'AEMET, activa avui l'avís groc per ratxes de vent que fregaran els 70 km per hora. També per fenòmens costaners amb ones de fins a 3 metres a tot l'arxipèlag. Així que una crida a la precaució de cara a aquest cap de setmana. Un divendres en què seguim pendents de l'ocupació als hospitals. Ahir els sindicats sanitaris van alertar de la complicada situació a la salut pública de les illes per mort de la pressió assistencial causada en aquests primers dies d'hivern. El Servei de Salut ha activat el pla de reforç amb 215 llits addicionals i un centenar de professionals sanitaris per poder distribuir entre els hospitals de les Balears. A Son Espases s'habilitaran 58 llits més. A l'Hospital de Verge de la Salut, també a Palma, s'activaran 34, això a partir de la setmana que ve, a partir del dia 12 de gener, i a Son Llàtzer 4 llits més. Per altra banda, a Eivissa, l'Hospital Can Mises s'ha reforçat la plantilla amb la contractació de 20 professionals entre infermeres i personal per fer cures mèdiques, en aquest cas. Un divendres en què, no deixant de banda el camp, ja sabeu que sovint convocam la nostra taula de camp perquè podem descriure la situació com de conflicte absolut entre la Unió Europea, Joana, i Mercosur.
Així és, Marta, bon dia. I, de fet, el camp està, podríem dir, en peu de guerra i ahir les tractorades convocades per diverses associacions agràries varen guanyar força, varen guanyar pes, conforme avançava el dematí, amb especial incidència a Catalunya, on es varen produir talls en el trànsit amb fins de punts de xarxa viària, inclòs l'accés al port de Tarragona. El passat desembre, milers de pagesos varen bloquejar Brussel·les per denunciar una situació que consideren abusiva i que no deixa d'ofegar els pagesos, els ramaders també, en les retallades de la política agrària comuna. Avui ens demanam quin és aquest impacte que pot tenir aquesta situació aquí a les Balears amb els nostres col·laboradors Jerònia Bonafó, presidenta de les cooperatives agroalimentàries, i també amb Joan Gallà, secretari general d'Unió de Pagesos.
Vos contam també que el Servei Públic d'Ocupació Estatal, el conegut com a SEPE, afronta una situació límit, podríem dir, de manca de personal, Joan.
Sí, aquesta situació coincideix amb el final de la temporada turística i les gestions que s'han d'anar fent. Actualment, el servei funciona amb només 157 treballadors, que quedaran en 134 quan finalitzin els contractes d'interins, tot i que la relació del lloc de treball fixa en 307 els efectius necessaris. Per tant, hi ha una diferència important. Aquest dèficit del 56% ha obligat a mobilitzar personal d'altres 6 províncies de l'Estat i a recórrer a hores extres per fer front a l'allau de prop de 200.000 treballadors fixos discontinus que tramiten prestacions entre novembre i desembre. A partir de les 10 avui en parlarem amb aquest organisme per conèixer els detalls.
I a partir de les 11 també mos demanarem, o tal vegada és el vostre cas, ho desconeixem, però si teniu problemes amb la vostra comunitat de veïnats, podríem dir, Joana, que la informació que donarem interessa.
Tant de bo no hagi d'interessar ningú, perquè això voldrà dir que tot va bé, tot va sobre rodes, però és vera que a vegades un petit conflicte veïnat pot convertir tota una comunitat de veïnats en un camp de batalla. D'amics a enemics. Al principi tot són somriures, un bon dia, un com va, a l'ascensor, per exemple, un cot de mans les claus, un paquet recollit a la porteria, però un bon dia, un renou, per exemple, deshora, posar una planta cada gota, o aparcar mig pam en fora o massa a prop del nostre vehicle pot provocar això, una petita guerra entre veïnats. I allò que era una convivència se transforma en una tensió. Mirades que s'allarguen, els silencis que pesen i els grups de WhatsApp, que a vegades també n'hi ha en aquestes comunitats, treuen fum. Avui traslladant tots els nostres dubtes a Toni Jaume, president del Col·legi d'Administració de Finques.
9 i 9 minuts, frase del dia. Xisco Nadal, bon dia.
Bon dia, Marti. D'avui la frase és d'autor incert, perquè algunes fonts l'atribueixen al director de cinema aragonès Luis Buñuel i d'altres a la tribu estatunidenca Helen Hayes. Sí, com sigui, la frase l'han trobat interessant i ens convida a la reflexió perquè, tot parlant de fer-se gran, diu que l'edat només importa quan ets un vi o un formatge.
Una vegada que ha quedat clar que l'edat no és un problema i que no ens importa, de què parla tothom?
I de la banda sonora que hem triat, estimada Marta, gran poemari, per cert, de Miquel Martí Pol, ja donava una bona pista. Avui tothom parla de Cher. Soler, diva icònica per antonomàsia del show business, podria estar a punt de tornar a dir el sí vull a un altar. Segons diversos mitjans internacionals, la cantant de 79 anys estaria planejant casar-se amb la seva actual parella, n'Alexander A.E. Edwards, un productor musical 40 anys més jove, ja que aquest lot en té 39... Aquest lot, aquest home, perquè ja té més o menys la meva edat. La possibilitat d'aquestes noces ha tornat a les primeres planes de les revistes a mesura que s'acosta una data molt especial. El proper mes de maig, Cher farà 80 anys i fonts citades, com per exemple el Daily Mirror, asseguren que ella veu aquest moment com l'ocasió perfecta per formalitzar la seva relació, una relació que va començar el 2022 i que ha estat molt mediàtica des d'aleshores. Cher i Alexander s'han mostrat sempre units davant les crítiques per la seva diferència d'edat, recorda'm, 40 anys. La cantant ha respost que l'edat és només un número i que ells s'ho passen superbé quan estan plegats. És que m'afascinen aquestes declaracions. Mentre que el seu promès li recorda que encara que passin els anys, l'esperit roman jove. Però no tot està tancat. El representant de Cher ha negat que hagi plans oficials de casament confirmats, deixant aquest tema en la categoria de possibles rumors i xafarderies diverses. Si finalment se celebra, seria el tercer matrimoni després de per Cher, després de la seva unió, del seu matrimoni en Sonny Bono i amb en Greg Allman fa gairebé mig segle. I també hem de dir, encetaria una nova etapa sentimental que continua fascinant en els fans de tot el món. I és que ja ho cantava, totes aquestes cançons de Cher, estimats oients, estimats telespectadors, ja ho cantava ella mateixa temps a si és amor verdader, is there in his kiss, és a dir, serà allà a les seves besades. Marta Garau, tu que ets una dona romàntica, vares saber que era molt vertader en sa primera besada que te feres en sa teva parella o no?
Sí.
Veus?
Sí, sí, sí.
Tu ets de sa teoria de Nacher.
Home, sí, jo soc de sa teoria de Nacher, entre còmetes, eh? Anem a explicar-ho
per... No, per allò que fas les besades. No perquè quedis amb gent 40 anys més gran o 40 anys més jove.
Que ningú entengui una
altra... Que en el teu cas, 40 anys més jove seria delicte.
Totalment, totalment. Però fixeu-vos, no sé per què puc fer un comentari que no és gens professional en aquest cas, però ell no m'agrada. Té una mirada de fetjut. No me la cap de creure. Productor musical, no sé, la seva mirada me diu que se les ha llarga.
Si tingués un canet en els braços, t'agradaria?
Probablement.
Ah. És a dir, que ni ell
no
ha de venir amb un canet perquè t'agradi.
Home, he de pensar que, bueno, quan t'he mirat un poquet la seva trajectòria per damunt, productor musical de renom, és vera, coneixedor del mitjà, etc. No sé per què he vist...
No t'agrada.
Al darrere un home interessat. Sí, i no és una qüestió d'edat i tampoc de masclisme i si ara me demanareu i si ell hagués estat el que tingués 40 anys més i ella, la jove, segur que no se'n parlaria. Ja, no estic entrant en aquest punt.
Se'n parlaria igual. Troc que hem arribat a un punt...
No se'n parlaria igual.
A diferència d'edat no en parlaríem igual, per favor.
Leonardo... No de la mateixa manera. De fet, jo vull dir tres coses, si m'ho permeteu. La primera és que mos hauríem... No, tres. La primera és que mos hauríem de demanar, hauríem de saber i descobrir que pren naixer per estar, no només físicament de la manera que està, que això també li podríem associar o podríem esperar que sigui per mort de la cirurgia estètica, però que estigui així de rebel·lera fa pensar que, no sé, té com que qualque pòssima màgica, perquè...
Home, jo crec que haurien de revisar imatges de Nacher, perquè...
No només dic físicament, que tingui aquesta vitalitat...
No, exacte, que és vital, que és vital, que però tu la mires...
És que ja no s'assembla, no s'assembla ni a ella.
Amb imatges d'ara, i també l'artrosi ha fet la seva feina. Perquè s'ha pogut operar, però l'artrosi no s'opera.
Jo, si pogués saber què pren aquesta fórmula màgica per veure...
Perquè està meravellosa, no em faltaria d'altre.
Moltes operacions.
Segona,
molt de col·làgen, també m'han dit.
Molt de brau d'ossos.
Sobre el tema de la diferència d'edat, que pot dir ella que és un número, no només és un número, és que no pareix el seu net, el seu fill, pareix el seu net. Podria ser el seu net, de fet, amb 40 anys de diferència. I tercera que vull dir, i estic totalment en contra de la...
Des d'aquí una abraçada en Cher, t'estimant.
Sí, t'estimant, Cher. Però estic super en contra de lo que ha dit el meu company Xisco Nadal. Si és una dona, sempre la criminalitzam molt més. Si és un home, està com a més normalitzat que hi hagi diferència d'edat.
Mai aniré en contra de la meva directora, perquè el cap de la fi, la meva permanència en aquest programa depèn d'ella, però que ha dit que ella no el veu una persona neta en aquest jove.
Però perquè s'han de casar.
Clar, i clar, perquè això, el veus una mica vedilla balaga i tu veus un interès ocult. Sempre que hi ha aquesta diferència d'edat, i passaria el mateix si fos una dona, que clar, en el cas d'una dona ho han vist com a més sovint, i el que als Estats Units diuen una gold digger, una caça fortunes...
Ho has dit en femení,
Ho diríem, sí, perquè ho se sol dir en femení, caça
fortunes. Molt ben trobat, això.
Per això t'he dit que et dona xerró, sí, en certa manera.
No, però és que ara el paradigma ha canviat. Ara també hi ha caça fortunes homos, que pot ser el cas d'aquest jove.
Ara sí, però fins ara, sí, per
i,
lo que veiem.
I quina culpa entenc, després de la història del patriarcat.
No
ho poso sobre les meves espatlles,
no,
estimats.
No, però vull dir que... segurament ara també mos qüestionaríem si hagués un home, qui sigui, que té una lota amb DiCaprio, també. Darrerament sí, hem xerrat però... molt, perquè en DiCaprio no té una lota
home, però
que
són
25 té aquí més de 23 anys.
No, però en el cas de DiCaprio...
Marta Guerau, no, dos punts. No. Són només 25 anys. Oh, paparró.
No, en el cas de Leonardo DiCaprio,
no són 40.
Sí que s'ha focalitzat en ell, precisament per això, perquè ell va creixent, va tenint més edat, i les seves lotes cada vegada tenen manco d'edat. Vull dir que crec que és un dels pocs casos. Però, en general, sí que pens que si és això, una dona més gran que l'home...
No sabia que donaria tant de sí el debat, Joan, no t'hem escoltat encara.
Jo és que ho he dit tot. No, ho he dit tot i jo crec que en Xisco també ho ha acabat corroborant. L'expressió gold digger sempre s'ha dit en femení, que és un excavador, se diu una persona que cerca so, sempre s'ha dit en femení. I doncs, si fins i tot amb això...
Que també no té gènere, aquesta expressió.
No, però sempre s'ha associat amb una dona. Si fins i tot amb això han de reescriure la història a partir d'ara, i doncs que venguin més goldigues masculins. I que passi aquest camí que els hi vagi bé.
Goldigues mans.
Un fet molt important. Xer, per què te vols casar? Aquesta seria la pregunta.
I que no s'ha ni la primera vegada.
Que vol casar-se. Quina necessitat hi ha ara de formalitzar aquest matrimoni?
Mirau que per romàntics som, ja en parlarem després una estoneta més, que no hem lloat que en els 80 encara hi ha esperança. A mi, que en els 80 encara estigui rebel·lera, que encara estigui, com dirien en castellà, jacarandosa.
Do you believe in love?
I que en els 80 te puguis casar i tinguis ganes de trobar una nova relació amb 80 anys demostra que no que s'edat sigui un número, però que sempre hi ha tens per la moverta bé, o no?
Després encetarem aquest debat, però serà a partir de les 11. Avui, amb la bona companyia de Facundo Tenagle, Andreu Tauler, Miquel Rosselló, Robert Mercè i Yolanda Ruiz, a la producció, encetam el divendres.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Són les 9 i de 8 minuts. Comença la nostra tertúlia, l'anàlisi de l'actualitat. Avui amb els periodistes Elena Pipó. Bon dia, bon any.
Hola, buenos días y feliz año.
Anna Mascaró, bon dia. Bon any 2026 també, que no havíem tingut l'oportunitat de veure-nos
sí,
encara.
Sí, bon dia.
I igualment, molt d'anys a José Manuel Barquero. Bon dia.
Bon dia i molt d'anys.
El repàs de l'actualitat amb diferents vessants, en diferents punts per l'anàlisi, començant per l'econòmic, si vos sembla. Nou model de finançament autonòmic. El govern ho presenta avui, aquesta proposta de reforma de model de finançament, després de pactar amb Esquerra Republicana algunes de les principals línies a seguir. Un acord que va ser escenificat ahir, recuperant algunes d'aquestes imatges, amb la reunió entre Pedro Sánchez i Oriol Junqueras a la Moncloa. Catalunya augmenta els seus recursos, una de les comunitats comunitat més beneficiada, en uns 4.700 milions d'euros. Recordeu que el tema del finançament autonòmic és un tema d'aquests eterns per la nostra comunitat i que nosaltres, juntament amb Madrid i Catalunya, hem estat sempre de les comunitats que més aportant, però que manco rebam. Què s'espera d'aquest nou model? Començ per tu, Anna. Podria ser més igualitari? Hi ha esperances dipositades en aquest nou model?
Clar, jo crec que el que està clar és que aquestes negociacions són una oportunitat per les Illes Balears, que som una de les comunitats més maltractades dins el sistema de finançament. El govern el que ha criticat molt és que les negociacions s'hagin fet de forma bilateral. De fet, ahir fons de la Conselleria d'Hisenda lamentaven que anunciï l'acord Oriol Junqueras, que ni tan sols està presidint la Generalitat, però en realitat, per altra banda, algunes de les qüestions que plantejava el líder d'Esquerra Republicana podrien beneficiar si s'apliquessin també les Illes Balears, com és, per exemple, el principi d'ordinalitat, que implica que que hi hagi el mateix ordre entre els recursos que dones i els recursos que reps una vegada fet el repartiment de solidaritat. En aquest sentit, crec que és una oportunitat i faltarà veure avui els ministeris, govern espanyol, que m'apareix que en els propers minuts, no?, concretarà si aquest principi també se mantindrà a les Illes Balears, perquè ahir en Junqueras ja deia que no s'aplicaria a totes les comunitats autònomes.
Com us repercutirà a nosaltres, no? És la gran pregunta a la que feia referència Anna, Elena.
Bueno, yo antes que analizar a ver si nos va a tocar o no la lotería, diría que a mí me parece que no es de recibo que el presidente del gobierno español esté negociando un acuerdo bilateral con un partido que ni tan siquiera gobierna. Y que no, solo nos han aportado las cifras y los porcentajes sin saber qué hay detrás de estos acuerdos. La verdad es que no me parece recibo. Y que se demuestra una vez más que Sánchez está aquí comprando su permanencia en el poder, básicamente.
Bueno, yo en primer lugar, le dedicaremos el tiempo que tú consideres, Marta, pero esto es un brindis al sol, esto no se va a aprobar. Esto es, nos da para toda la tertulia hoy porque es interesantísimo el tema, pero vamos, que podríamos hablar de la cría del ornitorrinco en cualquier país. Pero bueno, nos ponemos. Primero, no está negociando solamente con un partido que no gobierna, etcétera, que en estos momentos las encuestas dicen que es el cuarto partido de Cataluña, por orden de voto. Cuarto o quinto, depende, porque hay posibilidades de que le pase Vox también, no solo Alianza Catalana, sino Vox. Y es un señor el que ha acudido que está inhabilitado políticamente. Políticamente. Es decir, es un señor que estaba condenado, que le indulta el gobierno, que ya no está en la cárcel, gracias a Dios, para él y para sus seres queridos, pero que no puede ocupar un cargo público. Bueno, este es el señor que ha ido a reunirse en la sede de la presidencia del gobierno, no en la sede de Ferraz, en la sede de la presidencia del gobierno, que es la presidencia del gobierno de todos los españoles. Bueno, pues este es el señor que ha ido allí. Hombre, lo han hecho de una manera un poco así, porque normalmente las personas que se reúnen con el presidente del gobierno luego dan una rueda de prensa y cuentan de qué se ha hablado en la presidencia del gobierno. A este lo mandaron a un parking de la Facultad de Estadística, creo, de la Complutense, con lo cual algo de mala fe, de mala conciencia sí que debía tener el presidente del gobierno. Pero dicho esto, al margen de las formas, que esto de lo que hablaba era de las formas, a mí me interesa muchísimo, muchísimo el fondo del asunto. Y yo necesito que se me explique cómo se puede defender lo que ha explicado ayer tanto el señor Junqueras como el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, desde la izquierda. Esto, yo no lo puedo entender y necesito que me lo expliquen. Es decir, el principio de ordinalidad, lo que viene a decir, al margen de cómo quede, de cómo quedaría, porque esto no va a salir, nuestra comunidad, Baleares, yo necesito que alguien me explique cómo se puede defender desde la socialdemocracia, o desde la izquierda, ya no te digo desde el comunismo, que los que más tienen reciban más. Esto es algo nuevo, absolutamente. Es decir, esto cambia completamente el panorama.
Y los que más aportan, traban manco.
Claro, efectivamente. Entonces, claro, esto cuando se plantea, ahora van a decir, no, porque todos vamos a recibir más, porque el pastel es más grande, porque entonces tocará más a cada uno y tal. Yo creo que esto, que ahora se va a embarrar para intentar explicar, si se explica de una manera individual, yo creo que se entiende mejor. Pongo un ejemplo. Uno de nosotros se encuentra mal, nos vamos a Son Espaces. Y entonces en la mesa de admisión de Son Espaces hay una señorita que nos atiende y nos dice qué tal, cómo está, que le pase y tal y cual. Por favor, déjeme la declaración de la renta. Y entonces tú le dejas la declaración de la renta y dice, ah, veo que a usted le han devuelto 1.000 y pico euros. Y me dice, sí, porque La verdad es que, bueno, pues tengo un salario de 22.000 euros y entre lo que me retiene y tal. Muy bien, perfecto, no se preocupe. Pase a aquella sala. Uy, cuánta gente. Sí, la verdad es que no tiene sitio para... Hay como mucho eso. Y usted pase allí, que yo creo que en unas horas le van a atender. Entonces llega otra persona, le pide la declaración de la renta y cuando ve que es un señor que ha pagado 6.000 euros de IRPF, dice, uy, qué bien, es que usted declara 75.000, sí. Dice, mire, ve aquella sala con aquellos sofás tan cómodos que hay poca gente, pues siéntese usted allí que en 5 minutos lo va a atender el médico. Esto es lo que ha pactado ayer dos partidos de izquierdas. Yo necesito saber cómo Gabriel Rufián, que ahora se está erigiendo como líder de la izquierda, puede defender esto. No solo en Cataluña, sino en el resto de España. Es algo absolutamente surrealista, que no lo digo yo, Lo ha dicho un socialista, un senyor que todavía cree...
També és una cosa que ha demanat la presidenta del govern balear.
Pero yo necesito, o sea, yo lo que necesito para poder tener un análisis y poder es una cierta coherencia. Entonces, que un partido de derechas defienda el principio de ordinalidad porque le va bien a su comunidad... Yo lo puedo criticar o no, pero creo que tiene una cierta coherencia. Pero desde la izquierda, que esto es lo que ha dicho el señor Page, yo como socialdemócrata, ¿cómo puedo defender esto? Desde el punto de vista filosófico, al margen de que ahora me toquen 50 millones más o 50 millones menos, que eso todavía la cuenta no la sabemos. Pero cuando la sepamos... hay que explicar esto.
Bueno, porque no tienen principios ni filosóficos ni de ningún tipo y porque van desvergonzados total y cuentan mentiras todo el día. Este es el tema.
Pendents d'aquest nou model de finançament i de la gran pregunta de quina manera repercutirà a les Illes Balears, que recordem que tenim pràcticament una situació de cronificació d'aquest problema per ser una de les comunitats que més aporten, però que manco reben. Fixeu-vos que manquen 4 minuts perquè comenci una declaració, una de les importants notícies d'avui. El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, compareix just ara, a partir de les 9:30, davant la jutgessa que instrueix la causa penal sobre la gestió de la dana del passat dia 29 d'octubre de 2024. No ho fa als jutjats, recordem, sinó per videoconferència des del seu despatx en el Congrés, una prerrogativa legal que tenen els diputats i senadors i que ell mateix va sol·licitar. En el punt de mira, recordeu, estan tota aquesta sèrie de whatsapps que ell mateix va facilitar i que s'analitzaran els continguts per veure quin era el vincle o el motiu de les converses o el contingut, millor dit, de les converses entre Feijóo i Mazón. Una declaració que, com dèiem, just està a punt de començar perquè serà a les 9:30. Comença ara per tu, Helena. Demà tindrem probablement tal vegada més titulars o informació ampliada d'aquesta declaració. Què podria passar?
Pues no sé, a ver, él de momento ha demostrado total disposición a declarar y supuestamente como testigo tiene que decir la verdad. Pero yo al margen de todo esto, o sea, de estas conversaciones y de este caso judicial que va por esta edad, o sea, aquí lo importante es que no hay que perderse, o sea, que cuando ocurrió la desgracia y el desastre, o sea, hubo pueblos que fueron atendidos por los bomberos franceses antes que por las fuerzas del Estado. Y a mí, de verdad, o sea, las responsabilidades del gobierno. Ahí tenía la responsabilidad del gobierno. Y luego aquí, que quieran dirimir a ver cómo van estas declaraciones, pues francamente, vale, pues muy bien, pero no vamos a centrarnos donde es lo importante.
Home, però el contingut és important d'aquests whatsapps. Anna, què se deien, quin era la situació, quin va ser el missatge del líder de l'oposició cap a Mazón i viceversa, els continguts de la conversa...
Clar, jo crec que l'important és que s'investiga, que s'està investigant la possible comissió de 230 homicidis imprudents. Vull dir que això és l'important. Llavors, el tema del líder del Partit Popular, el que ha indignat algunes associacions de víctimes pel que han pogut veure a través de premsa nacional, perquè nosaltres des d'aquí no ho hem seguit des de l'Ara Balears per ser, és que hi ha hagut unes crítiques a Feijóo pel fet de fer la compareixença de manera telemàtica davant la gravetat de la situació i perquè s'ha detectat una resistència. De fet, se li han hagut de fer dos requeriments perquè compartís aquests whatsapps, alguns dels quals, pel que s'ha publicat, desmentirien el relat de Carlos Mazón sobre, per exemple, l'hora a partir de la qual ell va conèixer que hi havia morts, perquè ell va dir que era de matinada, i segons aquests missatges que han començat a sortir, a partir de les 11:30 de la nit ja li hauria arribat informació sobre que hi havia morts, i després també havia transcendit un missatge, que el tinc aquí davant, que li hauria arribat, que li hauria escrit Mazón a Feijóo dient-li de momento tenemos lo que necesitamos, que es la UME, la Unidad Militar de Emergencias. Per tant, sí que contradiuria aquest relat de que no, de que tota la responsabilitat està en el govern espanyol.
José Manuel, respecte a aquesta compareixença que sí, està començant, bueno,
parece,
si va puntual just ara.
Que es de, hay que felicitar a todo el periodismo y a todos los políticos que consiguen poner el foco en los mensajes de WhatsApp que se envía el presidente de la comunidad, que como bien ha explicado Aina, está investigado penalmente, que no se está dirimiendo ninguna responsabilidad política. Eso ya ha ido por otro lado. Este señor ha dimitido como presidente de la comunidad, no como diputado en Valencia, diputado autonómico, con el jefe de la oposición. El jefe de la oposición, presidente del Partido Popular, ni manda la UME, ni activa alarmas, ni envía efectivos de policía, ni declara estados de emergencia. Nada de nada de nada de eso puede hacer el jefe de la oposición. Sin embargo, nos fijamos en los mensajes que se han intercambiado para ver si contradicen o no, incluso poniendo el foco sobre Feijóo, que es una cosa increíble. Yo, que me parece muy bien, porque a mí todo lo que sea transparencia y esto me parece fenomenal. Pero claro, yo lo que no puedo entender es que las mismas personas que consideran tan importante que en la instrucción, no solo la jueza, sino todos nosotros, conozcamos el intercambio de mensajes que ha tenido Feijóo con Mazón, no pidamos los que tuvo con la vicepresidenta Rivera, o no tengamos los que tuvo con la delegada del gobierno en Valencia, ni siquiera tengamos los que tuvo con el presidente del gobierno, con el que también intercambió WhatsApps. Esto es lo que estos sí que mandan a la UME, o con la ministra de Defensa, o con el ministro del Interior, que estos sí que mandan a la UME, sí que pueden declarar el estado de emergencia, sí que tienen competencias, sí que tienen recursos, estos sí que pueden explicar por qué los bomberos franceses llegaron antes que los bomberos de Játiva, o de no sé dónde. Porque esto ocurrió y nos lo han contado. Nos lo han contado los de un lado y los de otro. Entonces, esta capacidad para desviar el foco y para poner el acento y el juicio sobre el líder del Partido Popular, que pudo estar más o menos afortunado en alguno, que no lo sé, pero vamos, de momento no hemos visto ningún WhatsApp que para tirarnos de los pelos, pues me parece fascinante. Entonces, bueno, pues seguiremos siguiendo la instrucción, pero joder, qué interesante sabría, ¿no? Sería conocer el intercambio de WhatsApps que tuvo el dimitido presidente de la Comunidad Valenciana con determinados responsables políticos del gobierno de España, con determinados ministros concretamente.
Y lo que hacías tu referencia, Ana, de que no va a declarar, que lo hará en videoconferencia, bueno, si está en su derecho lo puede hacer, o sea, lo hemos visto en otros casos y no pasa nada, que lo critiquen las asociaciones que quieran, no sé.
Cuando tuvo que ir el juez de instrucción a la Moncloa a sentarse en la sala que le dijo el señor Sánchez para que él declarara, bueno, pues oiga, si es el derecho del presidente del gobierno de que un juez de instrucción acuda al Palacio de la Moncloa, pues nada, cambiemos la ley para que eso no se pueda producir. Me parece anecdótico.
Pendents del contingut d'aquesta declaració, que també analitzarem a les futures tertúlies, però ara, 9:33, uns consells, el bisturí, i tot d'una reprenem aquesta tertúlia.
El dia. El bisturí. Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es Trump. Si el frío amenaza Mallorca con la borrasca Goretti, si Groenlandia es sobre todo frío, y si Trump amenaza Groenlandia, nos quedamos fríos preguntándonos si podríamos ser los siguientes. Que el presidente americano nos compre por menos de nada. Ahora empezamos a saber a qué viene el incremento del turismo americano. Ahora que tenemos un depósito de bombas cerca de San Juan y que siguen activas las bases de Rota y Morón que nadie de la ultraizquierda de este país discute. Ahora que Baleares está unida por tierra con Fray Junípero, por aire con Nueva York y por mar con los portaaviones que nos visitan mientras aplaudimos con las orejas. Ahora empezamos a saber para qué proponen los socialistas de esta comunidad soterrar la vía de cintura de Palma. La engañosa, novedosa propuesta con la que nos enfriaban ayer a todos los ciudadanos. una propuesta que lleva en marcha desde el año 2003, que prometieron cuando gobernaban en el año 21 y que volvieron a prometer en las elecciones del 23. No ha bastado cimentar esta comunidad construyendo megapuertos, permitiendo megacementados como el Club de Mar, creando megaaeropuertos y autorizando megahospitales. Solo nos faltaban los megasoterramientos, inhumarnos para escondernos de Trump. Enterrarnos mientras circulamos es lo que nos faltaba. La única explicación psicodinámica a tanto tapar las vergüenzas que se han permitido, que han construido, que han derruido durante 16 de los últimos 20 años que gobernaron, como para que vuelvan los chicos de Terra Ferida a contar sus batallitas cuando asoman elecciones. Y ya el lunes, siempre en Groenlandia, más.
Són les 9 i 35 minuts. Reprenem aquesta tertúlia amb les periodistes Helena Pipó, Anna Mascaró i l'empresari José Manuel Barquero. Fixeu-vos, ara just tenia una reflexió en el cap perquè sembla que fa una eternitat de la detenció de Maduro i no fa ni una setmana. I és precisament per com han anat les notícies, per com s'han anat seguint, posant el focus en el conflicte internacional, en tot el que està passant. I si mos limitam a les darreres 24 hores, ens hem de referir, sobretot en aquesta dona, morta a tirs a Minnesota. Els autors del tiroteig, ja segur que esteu informats, perquè és un dels temes més comentats tant en els mitjans, els diaris i, per descomptat, les xarxes, són els agents del Servei d'Immigració i Control de Duanes, el que se coneix com a ICE als Estats Units. La víctima va ser abatuda. Són unes imatges que costa veure-les, la veritat, i tot i que les xarxes sempre anuncien, no?, imatges delicades, és vera que te trobes amb unes imatges que em fan feredat. Però, en tot cas, aquesta mort ha provocat que es declari l'estat d'emergència a Minnesota i que es desplegui la Guàrdia Nacional per les protestes. De fet, des de feia temps no es vivien uns moments de tanta tensió com els que hem vist les darreres hores. Vull valorar amb vosaltres aquesta situació. No és la primera vegada que aquests agents de duanes abaten a tirs a una persona, però tal vegada el que sorprèn més és que per part del govern s'ha defensat aquesta actuació, per part dels governs dels Estats Units. Comença per tu, ara, José Manuel, dient o qualificant, i crec que recordar que era la paraula com a de terrorisme domèstic, pot ser, l'actuació que va fer aquesta dona.
Bueno, lo primero, las imágenes son
muy duras,
son tremendas. Las imágenes son tremendas. No es la primera vez que vemos imágenes de este tipo, de una violencia policial desmedida, no contra todo el mundo, no indiscriminada, sino contra un perfil concreto de ciudadanos. Hay que recordar una cosa cuando dices que hay protestas en la calle, que se ha declarado el estado. En Minnesota ahora están a 20 bajo cero. Hay que explicarlo. Quiero decir que salir ahora a la calle a protestar en Minnesota no es como hacerlo en Caracas o en La Habana. Es que solo por eso ya habría que analizarlo de otra manera. Pero, a ver, yo creo que son imágenes muy duras, pero que más allá de eso conviene analizar qué está pasando con una parte de la democracia en Estados Unidos. Es decir, estas imágenes de violencia policial y esta justificación, yo defiendo que sigue siendo la primera democracia del mundo, Estados Unidos, y una gran democracia. Ayer mismo hemos visto como 5 senadores republicanos votan en contra de algo que había enviado Trump al Senado. Estas cosas hay que verlas. El otro día Trump nos puede caer muy mal, pero el otro día se puso delante unos micrófonos en una rueda de prensa y la rueda de prensa acabó cuando decidieron los periodistas. Contestó a todo el mundo, bien, mal o regular. Ya me gustaría a mí ver eso en España. Lo que pasa es que luego vemos estas cosas y bueno, la imagen, yo ahora lo comentábamos fuera de micrófono, es decir, se puede disparar la rueda. Si esta señora se está dando la fuga, se puede disparar la rueda del coche, es decir, se puede inmovilizar el coche de alguna manera. Le pega un tiro en la cara a bocajarro, un policía.
Brutal. Després hi ha una part també molt...
És algo inexplicable.
Això, per una banda, però després, quan els veïnats, alguns d'ells eren precisament personal sanitari, intenten anar per poder practicar-li les maniobres...
De reanimació.
Exactament, no? Els agents diuen, no, hem cridat una ambulància. Aquest fet també no deixa de ser cridaner. Negar l'assistència mèdica a una persona, va totalment en contra dels drets humans.
És curiós, jo destacaria dues coses d'aquest succés o d'aquesta mort, que és primer que se tractava d'una activista que estaven allà justament per controlar els excessos que s'atribueixen a aquests agents d'immigració. Justament són veïnats organitzats que estan allà gravant, mirant, posant-se mirada per exercir una certa pressió damunt el que consideren unes forces de seguretat que estan completament desbocades. I després també destacaria, com comentaves, el fet que immediatament després de matar tirs una persona, totes les autoritats i el mateix president dels Estats Units, la primera reacció sigui donar suport incondicional a la gent, autodestrets, sense cap investigació, sense analitzar la situació, i assegurar, a més garantint que continuarà de servei, que no, ni tan sols se li donarà una baixa per analitzar els fets o per veure per què ha actuat com ha actuat. Ostres, me pareix escandalós.
Sí, sí, es de una crudeza total. Yo creo que se ha deshumanizado un poco todo y allí van a saco, ¿eh? Da miedo, de verdad que da miedo. También lo comentamos fuera de micro, que para ir a Estados Unidos hay que pensárselo, ¿eh? Porque indiscriminadamente te puedes encontrar con una cuestión como esta. Y lo de la policía allí es...
Los agentes de aduanas allí tienen...
Ha habido muchos casos, ¿eh? Este es muy duro. Y una mujer, y cuando además que no se ve que no ha hecho nada, o sea, que ha sido todo como porque hasta giraba el volante despacio, o sea, es que no sé, choca verlo, dices, no puede ser, no me lo puedo creer, y ha pasado.
Yo creo que los agentes de aduana en Estados Unidos tienen legalmente muchísimo poder. Es decir, un agente de aduanas...
Els han defensat públicament.
Puede hacer en un aeropuerto o en una... Eso, muchísimas más cosas de lo que puede hacer un agente de aduanas en España. O sea, esto hay que explicarlo legalmente, digo. Tienen unas atribuciones, unas potestades tremendas. Pero justo por esto, precisamente por esto, el control de determinados actos... Yo, por ejemplo, creo que cuando un juez de instrucción, que en España tiene muchísimo poder, cuando se excede, el reproche tiene que ser severo. Precisamente porque tiene mucho poder. Por eso hay que controlarlo más. Entonces, lo que ha apuntado Ana, estoy completamente de acuerdo que se dé ese soporte, ese apoyo incondicional, sin abrir un expediente, sin abrir una investigación, sin llamar a la gente. Es decir, ¿cómo está esto? Vamos a decir, bueno, eso se puede hacer con una cierta celeridad. Pero diga, no, hemos visto las imágenes, le ha pegado un tiro en la cara... Que habría que saber, es decir, si eso es proporcionado o no, si había un peligro de muerte para la gente, si era una respuesta proporcionada. Eso es lo que se investiga en un caso de estos. Más teniendo todas esas potestades que tiene un agente de aduanas en Estados Unidos, que lo hemos visto todos los que hemos ido a Estados Unidos. Vas acojonado cuando entras, porque a mí un día que entraba con una manzana en Boston, o sea, me registraron, entré en una sala, me abrieron todas las maletas y de verdad que pasas un rato como diciendo, bueno, espero que no me confundan a mí con según quién, porque te puedes pasar un día o dos allí, ¿eh?
Bueno, no son bromas.
Cosa que evidentemente dan muy poquitas ganas. Sobretot muy poquitas ganas de viajar a Estados Unidos.
Si te enfrentas a la autoridad, ¿no?
Es que sin enfrentarte incluso, Marta, es decir, tienes una sensación de inseguridad porque... directamente.
¿Puede pasar
cualquier cosa? Si él hubiera sospechado maneres, que mi manzana no sé qué, me puede meter en un avión
Estats Units
i volver.
També hi ha gent molt enfadada amb aquest abús de l'autoritat. No sé si vareu poder escoltar les declaracions del batle de Minneapolis, que diu tenc un missatge directament per als ICE, aquesta institució d'agents d'aduana, que va utilitzar les paraules directament, anau-vos a prendre per cul. O sigui, direct, molt enfadat, sí. Va utilitzar un insult perquè, clar, tenia tots uns ciutadans en peu de guerra, lògic, per una situació... Mira, tant de bo fos sense precedents, però no és així, no és la primera vegada que passa amb aquests agents. No vos he demanat per el tema de Groenlàndia, per cert, la setmana que ve contarem amb espanyols residents a l'illa per saber com viuen tot el que està passant amb les intencions de controlar l'illa per part de Donald Trump i com mos podria repercutir a nosaltres a Europa. No sé si teníeu alguna aportació respecte a aquesta qüestió abans d'anar a publicitat. Algun titular més. Què passarà amb Groenlàndia? Clar, aconseguirà tenir el control? Serà per una qüestió econòmica o haurà d'utilitzar-se de força?
Yo quería decir que este verano tenía previsto, el verano de 2025,
ya no irás.
Viajar unos días a Groenlandia y tuve que suspender el viaje por una cuestión familiar grave. Y dije, quería ir porque, dije de broma, porque quería ir antes de que Trump se haga con Groenlandia. Lo dije de broma. Y seguramente cuando intente ir en 2026, pues a lo mejor ya...
Será territorio estadounidense.
Sí. Me estén preparando por lo impensable, ¿no?
Sí, no sé qué pasará, pero vamos, este va a por todas.
Va en serio, Es decir, esto no lo tomamos de broma, ¿de broma? Yo me lo tomaba de broma, y va en serio, Va en serio.
Pero, ¿os acordáis? No sé si habéis visto esta serie danesa, Borgen. Que habla de todo esto y sale la cuestión de Groenlandia, de los conflictos, de cómo el interés que hay está... Fue súper interesante y hace como ver todo...
A ver, más allá de lo que nos parece, es evidente que se está jugando una partida geopolítica en estos momentos que no habíamos visto en los últimos, me atrevo a decir, de la Segunda Guerra Mundial, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, esto es un territorio muy rico y sobre todo es un territorio estratégicamente... importantísimo para el comercio internacional, por el tema de las rutas, porque ahora, bueno, pues con todo el tema del cambio climático y el deshielo, es mucho más fácil hacer travesías transoceánicas a través del casquete polar ártico.
Y excedir los recursos naturales, ¿no?, amb el deshielo también.
Sí, bueno, yo creo que ese es un tema mucho más a largo plazo, porque si tú conoces un poco la geografía, el más del 80% es casquete polar todavía, está en la banquisa, es decir, explotar eso no es llegar allí, no es como un pozo de petróleo en Venezuela, hay que llegar, enchufas y sales. No, es un poco más complicado. Pero desde el punto de vista del impacto, por ejemplo, que esto tiene en la OTAN, claro, es un territorio soberano que está bajo jurisdicción danesa, que es un país de la OTAN. Bueno, si este hombre entra allí de según qué manera, ¿qué pasa con la OTAN? Bueno, salta por los aires, evidentemente. Es un territorio soberano, ¿no? A mí me da la impresión de que lo va a comprar. Ya puedo hacer un vaticinio, ¿no? Yo creo que van a comprar Groenlandia porque es algo que además pertenece a la tradición un poco americana. Es decir, Alaska es un territorio americano que solo compró a los rusos.
Exacto.
Y hay más casos, ¿no?
Y ya posat damunt la taula aquesta possibilitat de comprar. O de
sí, sí, no, no, és que jo crec que és la más probable.
Pagar cada un dels habitants, fins i tot.
És la més probable perquè puede ser muchísimos recursos per a la escassa població que hi ha.
D'aquí no tant de temps sabrem o tindrem les conclusions de tot això. Qui sap si és més aviat del que podem pensar. 9:46, uns consells. Tornem tot d'una.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és actualitat.
En Eroski, para demostrarte nuestro amor, te ofrecemos la mandarina clementina balear granela 1,99 euros kilo. La chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo. La dorada de 400 a 600 gramos a 9,99 euros kilo. Y el bastón, la bandeja de 5 unidades a 1,25 euros unidad. Quien bien te quiere, te llena el corazón y la despensa. Eroski contigo.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé sa parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els 5 sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer d'això?
Pues quan va acabar sa festa.
Els caps de setmana i IB3 Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Nimas.
El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 9 i 48 minuts, recta final d'aquesta tertúlia en què no deixen de banda un tema molt rellevant, un tema molt important, un acord podria considerar-se com a històric. Les víctimes d'abusos sexuals en l'àmbit de l'Església Catòlica podran reclamar indemnitzacions encara que el seu cas hagi prescrit. El govern central i la Iglesia van signar un acord per crear una nova via per a les víctimes que no poden recórrer als tribunals. L'Estat establirà les indemnitzacions i totes seran assumides per l'Iglesia. En aquest cas, l'Associació Nacional Infància Robada té constància del manco, un cas a Mallorca que podria encaixar en aquest perfil, però clar, tot el que contempla el món de la pederàstia, ja sabeu, hi ha molt de silenci, no? Qui sap si hi ha moltes més persones, tal vegada que no se poden acollir o tal vegada perquè ni tan sols se sap, no?, el que han viscut o l'infern que han pogut patir. En tot cas, acord històric del qual avui parlem, Elena.
Hombre, a mí me parece que si son casos demostrados y que hay un reconocimiento por parte de la Iglesia que se hizo ese daño y hay ánimo de reparación, pues adelante. Es un paso importante y que ojalá se dieran pasos más adelante de, en todos estos temas de los abusos sexuales, que es un drama, ¿eh? No solo por parte de la Iglesia, sino en muchísimos casos. Pero bien, me parece bien, importante. Y a ver si se... Si en ese caso concreto de esta persona de Mallorca lo pueden demostrar y pueden reparar ese daño.
No hauria de prescriure, evidentment, no, perquè se produeixen quan una persona és un nin i clar, a vegades han de passar anys fins que un sigui conscient, Anna, del que ha viscut.
Hi ha hagut diferents iniciatives legislatives per intentar allargar el moment de prescripció d'aquests delictes, perquè està demostrat que les víctimes tarden moltíssim, dècades, de vegades, a poder verbalitzar els abusos. I fins i tot a vegades, com que són tan petits, quan els passa això, arriben a bloquejar records i tarden molt de temps en poder afrontar, per exemple, un procés judicial amb totes les conseqüències que això té. Respecte d'aquest acord entre l'Església Catòlica i l'Estat, jo crec que és interessant destacar el fet que sigui l'Estat és que revisi aquestes indemnitzacions i és que dugui un control del procés. Encara que l'Església assumeixi el cost, hi ha una intervenció institucional que jo crec que és destacable i que distingeix a lo millor aquest acord d'altres països, on l'Església també ha intentat acostar-se a fer una certa reparació a les víctimes.
José Manuel.
Bueno, pues como llevábamos todo este itinerario en la tertulia, pues esto se podría titular la buena noticia del día, ¿no? A ver, este es un tema complicado y que yo creo que vamos a ver cómo los resultados de este convenio, de este acuerdo, pero deberían ser buenos. Claro, el tema de la prescripción es delicado, es decir, la prescripción de un delito es una cuestión de seguridad jurídica. Es evidente, todos pensamos que... Bueno, pero no, un caso no puede estar abierto 50 años, ¿no? Es verdad que este es un tipo de delito, lo has explicado bien, que no es fácil esa denuncia, ¿no? Entonces, lo que recoge este convenio es que esos casos que legalmente están prescritos se puedan llevar a una comisión que está controlada por el defensor del pueblo. Es decir, el problema que estaba viendo es que la Iglesia Católica ya había creado su propia comisión, que estaba viendo casos y estaba reconociendo determinados hechos y tal, pero evidentemente había personas que no querían entrar en este proceso controlado por una parte, o por la parte, entre comillas, perdón, agresora, digamos, o que amparaba en su momento al presunto agresor. Eso por un lado. Segundo, los procesos judiciales, por mucho que sean casos delicadísimos, tienen unas normas, es decir, hacen falta unas pruebas, es decir, ¿no? Y a veces el testimonio, solo el testimonio verbal, bueno, pues puede generar alguna duda, y ante la duda, el juez tiene la obligación de absolver al acusado. Esto es el ordenamiento jurídico que tenemos, y es igual para nosotros cuatro y para los curas. Es que es así. Entonces, si esto no se cambia, esto abre una vía, digamos, paralela que puede compensar y que puede indemnizar a estas víctimas sin pasar por un proceso que además es muy doloroso. Y hay una cosa más. El Estado renuncia a la retención fiscal de estas indemnizaciones. Esto es importante también, ¿eh? Porque a veces, no sé, vamos, tienes un accidente, te paga la aseguradora no sé cuánto y el Estado se lleva el 40% de retención sobre la indemnización. En este caso, el Estado renuncia a esa parte, es decir, entonces la indemnización a la que se llegara, que la va a asumir el 100% la Conferencia Episcopal, la Iglesia Católica, sería el 100% para la víctima. Esto yo creo que es una bona notícia, se mire per on se mire.
Els darrers minuts, ens queden 6. Vull abordar un tema també recurrent, el del lloguer il·legal. Mireu, el Partit Socialista del Consell d'Eivissa desmenteix que s'hagi reduït el lloguer turístic il·legal. Diu que se refereix sobretot a dades oficials. I el Partit Popular, per altra banda, defensa i qualifica els socialistes de fer una interpretació de les dades errònia i partidista. Clar, recordem que és un tema molt complicat, perquè primer són les plataformes les que han de definir a vegades si aquest lloguer és il·legal o no. Haurien d'exposar els títols, els documents, no ho fan. I elles, clar, aquí ja entrem en un tema molt delicat, perquè saben les plataformes que aquest lloguer és il·legal? Quina és la responsabilitat de les plataformes? O totes les responsabilitats han de caure sobre els usuaris? En tot cas, no tenim clar si s'ha reduït o no, però no deixa de ser un dels temes de debat. Què en penseu vosaltres? Recordo diferents postures per part de Partit Popular i Partit Socialista. José Manuel.
Bueno, yo no entiendo muy bien los motivos y cómo hacen la lectura de esos datos. Desde luego, lo que no cabe duda es que en Ibiza, en los últimos 2 años, desde la administración y desde las competencias que tiene el Consejo Insular de Ibiza, se han hecho cosas que no se habían hecho nunca. Nunca. Ni en Ibiza, ni en Mallorca, ni en Menorca, ni me atrevería a decir en ningún otro sitio.
I s'han eliminat una gran quantitat de les plataformes.
I s'han eliminat un montón.
Perdó,
i s'ha llegado...
corregeix la pregunta. Val, s'han eliminat, però també podria ser que la vegada que s'eliminen se sumen, no? Clar, però això és molt difícil de conèixer realment
claro,
les xifres verdaderes. Entén també el tema... conflicte entre Partit Popular i Partit Socialista.
El tema és que les plataformes, òbviament, arrastren els pies. Arrastran los pies a la hora de hacer un control previo de las habilitaciones, de las licencias. Permiten que el anuncio se ponga en horario en el que no están los funcionarios, los inspectores controlando. Es decir, usted lo sabe, ¿no? Es decir, de 8 a 3 quitan el anuncio.
Echa la ley, echa la trampa.
O ponen el anuncio de una vivienda que tiene la licencia y la que están alquilando es la de al lado. Entonces, cuando llega alguien le dice, no, es que no es el número 8, es el 10. Bueno, aquí hay una picaresca que es evidente. Ahora, decir que esto no ha tenido ningún impacto en el mercado de la vivienda ilegal, me parece que es ir un poco más allá sin conocer el detalle, porque desde luego yo creo que Vicens Marí se está empleando a fondo en este asunto.
Bueno, es un poco también la estrategia política que vemos, que es negar la mayor siempre. O sea, cuando uno dice un blanco, el otro dice negro. Entonces, solo creas confusión, caos, y al final no se acaba sabiendo la verdad. Nunca. Ni con datos que haya de esto. Pues un poco es esto. Están pero en muchísimos casos. Pero yo creo que sí que se han hecho cosas y indudablemente queda mucho camino por recorrer. Y luego, pues la picaresca esta que hablábamos de échale ley y échale trampa. Siempre habrá. Eso no lo podremos poner puertas al campo.
De fet, aquest és un dels problemes, no?, que s'atreuen les institucions, que és que el lloguer turístic il·legal és molt difícil de controlar perquè és que és il·legal. Llavors, és que no hi ha unes dades clares.
I és més, Anna, dius una cosa molt interessant. A vegades ni tan sols surten a les plataformes, perquè ja se creen grups de WhatsApp, clients fidels d'anys enrere, no?, o que s'ha mantingut aquest vincle. Com se controla això? Com controles? Perquè, clar, són cases d'amics, en teoria, no? Poden alegar, no, va aixecar uns amics. Això és incontrolable.
A ver, que esto es complicadísimo, ya lo sabemos, pero hay maneras, es decir, tú elevas las sanciones. Hay gente que
son
alquila...
Son molt altes,
Claro, porque se han elevado. Se han elevado. Sí. Porque se han elevado muchísimo, porque había personas que decían, bueno, ¿cuánto me van a meter? 3.000. Sacó 65.000 este año del alquiler.
Entonces,
si tú elevas, ya no te compensa. Sí. Segundo, poder meter instituciones locales en el control de esto con el tema de la licencia de actividad. O sea, esto precisa una licencia de actividad. ¿Usted no la tiene? Yo quiero decir, la policía municipal le puede precintar. igual que te puede pedir una pizzería. Es decir, hay maneras de hacer. En cualquier caso, yo como vengo con un espíritu positivo, este de 2026, tengo que felicitarme de que personas que hasta hace no muchos tiempo, no muchos años, decían que el alquiler turístico era maravilloso porque era una manera de capilarizar los beneficios del turismo, toda esta gente ahora esté pasando cuentas de lo malo y lo pernicioso que es el alquiler turístico. Yo estoy muy contento.
Una pregunta molt ràpida, que ens queda un minut. Vosaltres sou dels qui penseu que el lloguer il·legal ha condicionat la pujada de preus en el lloguer normal?
Absolutament.
Absolutament.
Sin duda, ha sacado...
Estoy en todos de acuerdo.
Bueno, hay números, ha sacado viviendas del alquiler a largo plazo.
O sea,
ha estado
un dels factors determinats, ¿no?, per la pujada.
Ha sacado esas viviendas y las ha metido en otro mercado paralelo, turístico, porque sí. Dices, bueno, primero, no se me van a apalancar dentro. Segundo, antes de que entren, cobro. Tercero, si a mí hay una semana que a mí me va bien tener el apartamento para mí o mi familia en Playa Emburgo, lo tengo.
Exacto.
Claro, entonces esto pues tiene una serie de ventajas que cuando uno alquila a largo plazo, pues no las tiene.
José Manuel, Ana y Elena, que paseu un bon cap de setmana.
Igualmente.
Gràcies.
Igualment. Escoltem els nostres companys dels serveis informatius, ens posam al dia de la informació i tot d'una encetam la segona hora de programa, sempre a través de la ràdio i de la televisió.